Dos minuts per sobre de 3:15 del matí. Obrim per tancar segona hora Estels, una secció amb col·laboració amb l'Associació Astronòmica Vall d'Oreix Sant Cugat. Avui ens acompanya la sotspresidenta d'aquesta entitat, la Carme Mas. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Ens has deixat amb molt bones mans, Carme. Els dies que han passat per aquí, el Josep Maria Vilalta, un dels socis, el Jordi Serrano, també vocal, el Jesús, el Carlos, que aquests ja formen part de la Junta Directiva.
Sí.
Crec que hem tingut unes seccions d'Estels molt agraïdes per la nostra audiència.
Bé, l'associació té gent molt preparada, discreta, deixem fer i que els científics diguin, que els que més saben diguin, però la veritat és que hi ha socis molt potents, sí.
Carme, avui tornes tu, perquè això és una roda i no s'atura. Avui parlarem de l'univers del Petit Príncep, i això ens obliga a parlar del petit asteroide B612. Aquest asteroide existeix? És realitat? És ficció?
A veure, jo sóc una mica poètica pel que fa a l'astronomia. La meva vessant filològica, no filosòfica, filològica, sempre em tira cap al cantó poètic. I l'asteroide B612, que és el petit planeta imaginari on vivia aquest nen, el Petit Príncep, no existeix, no, no. Però sí que hi ha un asteroide, ho he estat fent una recerca, que es troba en el cinturó principal d'asteroides entre Mart i Júpiter, i és l'asteroide B46612. Ara aquí hauríem d'explicar tota una sèrie de logaritmes matemàtics per què posen una majúscula davant d'un nombre i per què un nombre més llarg. Però, en fi, es va veure per l'última vegada el B46612 a l'any 1909, segons he trobat, per un astrònom turc.
I això hauria pogut servir de font d'inspiració, per tant, per aquest llibre del Petit Príncep.
Sí, sí, perquè és el cas de el que succeeix a la novel·la, és quan un pilot s'estrella en el Sàhara, cosa que realment li va passar a l'autor, i durant la Segona Guerra Mundial, i llavors el 1943 a New York escriu aquest conte, que com hem dit és poètic, filosòfic, i sota l'aparença d'un nen, però diu coses i té valors molt importants.
I tant. Perquè ens entenguem, Carme, un asteroide seria el que també s'anomena un planeta menor?
Sí,
sí, és així?
Sí, sí.
Pertany a un altre sistema estel·lar, aquest asteroide del Petit Príncep?
No, no ho sabem. No sabem si l'asteroide B46612 o B, el B612 de la novel·la que és imaginari, pertany a un altre sistema solar. De fet, des del 1980 els astrònoms ja saps que no paren de descobrir nous sistemes planetaris, però tirant enrere en el temps, com si entréssim en un forat de cuc, entréssim per una boca i sortíssim per una altra i retrocedíssim amb el temps, Descartes, que era un filòsof racionalista francès del segle XVII, ja va dir que cada sol és una estrella i cada estrella té el seu propi món de planetes. I un altre visionari va ser Giordano Bruno, del segle XVII, que va dir: l'univers devia estar ple d'altres mons, a menys que es demostri altres senyals contràries, crec que hi ha altres mons. I així es podríem anar seguint, fins i tot Tales de Milet. També va dir, doncs, que és molt possible que hi hagi una multiplicitat de mons, Demòcrit, Epicur, i altres argumenten que l'univers era infinit en expansió, i això implicaria necessàriament un infinit de mons habitats. Pel que fa a l'asteroide B612, és una metàfora, més valors humans que astrofísics o astronòmics.
Podem entendre, Carme, tot el que ens diu el Petit Príncep? Jo crec que no. Una obra mestra que a vegades s'ha intentat implementar a les escoles, en formació escolar, una edat massa jove, per entendre el que se'ns diu. És un llibre que jo entenc, Carme, que
sí.
Per entendre l'hem de fugir de definicions sobre asteroides,
sí, sí, sí.
Esquivar les lleis de la física,
sí, sí,
és totalment
sí. Sí, sí.
Una altra història.
És un llibre ple de reptes, que està envoltant de preguntes gairebé desconcertants, però suaus i amables i lliures i netes d'un nen que ve d'un altre món imaginari i que amb un somriure càlid exigeix respostes imprevisibles i alhora difícils, perquè és un nen pacient, tranquil, però és com si ens agafés de la mà per començar un nou món, un nou aprenentatge, més ple de vida, i contemplar-ho tot sense recels. De fet, és enemic de les persones que s'etiqueten amb un currículum social. Sergi, m'ha entès, perquè una persona se li ha donat tanta importància per tot el que fa, a nivell d'estatus social, més que els valors que té, no? El Petit Príncep no ho desprecia, no és que despreci un currículum i un estatus, sinó que Sicilien no pot entendre i creu que és un error. Per mi, és el més important del Petit Príncep és, com ell diu, sentir. És a dir, i per sentir...
Emocions,
és,
no, Carme?
Sí, el llenguatge de l'emotivitat, saber els gustos de la persona, saber el color dels seus ulls, els seus temors, el batec del seu cor. Fixa't que hi ha persones que quan et parlen no miren els ulls, miren a terra o tanquen els ulls. Llavors, no és que et parlin a tu, sinó que es parlen a ells i s'escolten ells. I això tampoc ho entén al principi. Però bé, qualsevol persona que adoptés aquesta conducta tan humana, de voler saber colors d'ulls en 30 de cors, etcètera, diria que som estranyes, perquè avui, i vaig de pressa perquè sí que no tenim temps, les referències socials són més importants que no pas que una persona sigui senzilla, espontània, fins i tot salvatge, feliç, perquè l'emotivitat, ell no entén que l'emotivitat sigui exclosa i gairebé desaconsellada a les relacions socials, i estem sempre a la defensiva, amaguem el que sentim. Per exemple, el Petit Príncep el critica, aquest esquema psicològic, i s'ofereix perquè siguem tot el contrari, per això ens commou quan marxa i ens deixa nostàlgics, perquè ha aconseguit comunicar-nos en una altra ona, en una altra ona espiritual i de comportament humà. Fixa't que diu, hi ha frases tan maques com: el temps que has perdut per la teva rosa és el que l'ha fet important. Això és preciós. O bé, el més important és invisible als ulls. Només aquestes dues frases ja et donen per pensar una bona estona.
Sens dubte, Carme, és un llibre que s'ha de tenir a l'estanteria, a la biblioteca de casa. Com aquestes frases, n'hi ha moltes més, moltes metàfores. Podem entendre la immensitat de l'univers a través del conte, a través de la ficció?
La immensitat de l'univers, Sergi, la podem entendre amb la imaginació. Si Galileu va orientar el seu telescopi cap al cel, no pot ser estrany imaginar-nos un univers on poder anar amb la imaginació i demanar al Petit Príncep: ei, en vez de dibuixar-me un xai, dibuixa'm el secret de la història del cosmos, perquè ell el que demana és que se li dibuixi un xai, no? Si fos així, si ens el pogués dibuixar, no cal dir que li demanaríem, doncs, que ens dibuixés la història del món, aquest Big Bang, el començament, el núvol quàntic, etc, etc, i que ens el pintés de color vermell, blau, i tot enyorant les nostres nebuloses planetàries, però és difícil. Aleshores, si ens el pogués pintar, no caldria més remei que explicar-li què són les naus interplanetàries, perquè tampoc les podria entendre, i no sabem si el capficaríem una miqueta del nen aquell ens ha capficat amb el seu llibre, no?
Des de l'associació, Carme, o des del teu punt de vista, per tant, tornant al llibre, deixant una mica la immensitat de l'univers, què entens que vol venir a representar el Petit Príncep?
Per mi, parlo per mi, representa per mi la defensa de l'emotivitat, no? Vegem per què. Fixa't que, sense que ens n'adonem, ens identifiquem amb l'aviador, que ha sofert una avaria, i de sobte rep la visita increïble d'un petit príncep, d'ulls blaus, d'un nen. Quina preocupació, mira, a ple desert, és trobar un xai, fixa't. O algú que li dibuixi. I per què? Doncs perquè no es mengi les arrels dels arbres que amenacen la integritat del seu petit planeta. Però l'exigència del Petit Príncep fa que l'aviador s'irriti davant d'un prec tan inoportú com en inapropiat, quan li diu: dibuixa'm un xai, i l'aviador li diu: però què dius? I ell diu: dibuixa'm un xai, no? I llavors el contempla l'aviador, contempla aquesta aparició amb els ulls ben oberts de senyesa, no oblidem que es troba a 1.000 milles de tota terra habitada, però, com diu l'autor, Saint-Exupéry, diu: quan un misteri és massa interessant, ningú gosa desobeir, i l'aviador no pot desobeir, i encara, doncs, malhumorat, es treu de la butxaca un full de paper, pam, i li pinta un xai. Bé, l'aviador, per què fa això? Perquè ha de cedir de la lògica del nen. I si es vol, quan tu et vols comunicar amb una persona, la comunicació comença a tenir importància des del moment en què, d'una manera tan senzilla com emotiva, demanes amb alguna cosa, alguna persona de tipus afectiu, com li demana des d'un punt de vista metafòric, el nen li demana que se li dibuixi un xai. I cal preguntar-se si realment sabem el que diem quan parlem d'entendre'ns, amb una altra persona, amb algú, perquè l'autèntica comunicació humana, ve a dir el Petit Príncep, consisteix en sentir, Sergi, en sentir una altra persona. I l'emotivitat, per això t'he dit que per mi era l'emotivitat, és la clau més adient per apropar-nos entre tots. I l'aviador es sorprèn del seu poc aprenentatge per dirigir-se a el que és tan fonamental com és la senzillesa d'unes paraules, l'emotivitat. I jo pregunto, és tan difícil l'home comunicar-se? Sí, si aquesta comunicació, en lloc de traduir-se en comprensió, s'aferra al més absurd, com és donar valor al que creiem com a vertader. I per comunicar-se, ens ve dir el Petit Príncep, s'ha de comprendre. I per comprendre és necessari commoure's. I l'emotivitat, aquest llenguatge de l'emoció que estic defensant, està exclòs a la nostra cultura, que adora la força, el número, l'enganyosa seguretat de la rutina i l'exactitud de la cosa establerta. Per tant, el Petit Príncep arriba al nostre planeta i queda sorprès de les persones grans, de la seriositat en què fem les coses, del rei que conta, que solament mana allò que ha de succeir perquè pensa que té poder, de l'home que veu per oblidar la vergonya de veure ni llarga, etc. Llavors, què ens ofereix aquest nen tan ric i estrany? Què ens dona per substituir aquests conceptes de seriositat, d'escafandres que ens podem per no demostrar el que sentim? Bé, ens demana que no dissimulem la nostra emotivitat, la nostra espontaneïtat, que siguem valents per canviar la nostra imatge de persones serioses, que anem al risc de ser diferents, que ens llancem a comprendre sense avergonyir-nos, que ens commouem, que ens commouen.
Multitud d'intimitats de coses, sí, Carme, que ens descobreix d'aquest gran llibre,
sí.
El Petit Príncep. Moltes gràcies, Carme Mas, sots presidenta, recordem-ho, de l'Associació Astronòmica Valldoreix Sant Cugat. T'escoltem un altre dia al programa. Se'ns ha acabat, sí, se'ns ha acabat el temps.
Bon
dia.